Al matí, a Ràdio Sabadell. Sigues la veu, no ressò. Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation.
I si sou seguidors d'aquest programa sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria tan necessari. I ho fem sempre de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Raquel, com estem?
Molt bé, arrenquem una temporada més amb l'alegria de viure.
Una temporada nova, amb la respiració continguda, com deies, ansiosos i delitosos de sentir aquesta sintonia. I avui comencem amb una persona que, bueno, ens comunica, ens parla, ens explica coses en blau i en blanc. No confondre amb granollers, amb els blaus i els blancs, però que ens porta un sentiment esportiu molt important, que ens fa vibrar, ens comunica. I, bueno, no diem res més, Raquel.
Doncs vinga, si et sembla, ens posem en situació i el que fem és doncs, recordar que fa uns mesos ens va visitar l'Albert Soler, periodista també doncs, que ens explicava doncs, la seva alegria de viure i ens va recomanar doncs, algú i aquesta va ser la seva recomanació.
Una persona que teniu aquí a la casa que hem compartit molts moments del futbol català, és el vostre cap d'antena, el Sergi Garcés. No sé si li heu fet mai una cosa d'aquestes.
No, però estic desitjant. No sé si ens està escoltant.
Veiem. Això és un atracament, Sergi.
És un atracament amb armada.
Segur que ens escolta el responsable d'antena, que sàpiga que el trucarem.
El trucarem.
Sergi Garcés, bon dia i
bon
benvingut.
Bon dia a tothom. Com esteu?
Amb moltes ganes de descobrir la teva alegria de viure. Avui el traiem de la seva zona de confort.
De confort, però molt més.
Sí. Fem aquí l'atracament, l'hem trucat i aquí el tenim per encetar la temporada.
Sí, totes les formalitats, com sempre.
Exacte.
Sempre. Sí. Així que comencem pel principi. Va, Sergi, explica'ns on vas néixer.
Vaig néixer a Barcelona, al barri de Gràcia, diuen, però perquè simplement l'hospital era allà, no per que tingués cap vinculació familiar amb el barri, però sí, al barri de Gràcia de Barcelona.
La vila de Gràcia, que deien, no?
Això deien, però ja et dic, la vinculació ni familiar ni residencial, cap ni una, amb el barri de Gràcia, més enllà de ser veí de Barcelona, amb la qual cosa sempre en algun moment o altre vas a petar a Gràcia per alguna cosa.
Perfecte.
I com eres de petit? Quins records guardes?
Col·legi...
Molt tímid. Era molt tímid, molt introvertit. Vivia molt amagat, per dir-ho així, de tot el que em podia envoltar. I molt aliè d'entrada a la vida dels meus pares, que eren botiguers, han estat botiguers tota la vida, i a mi això no sé si encara em va accentuar més l'amagar-me, en lloc de... Sempre pot ser de les dues maneres, no? Diuen, algú que es tira endavant i vol ser botiguer, imita i vol seguir les passes, o al contrari, jo no, jo era dels que s'amagava del públic.
A sota el taulell o...?
Directament fora de la botiga. Sí? O sigui, a mi me'n recordo... O sigui,
si podia no la trepitjava, no, em sembla.
Això segur, eh? O sigui, i fins i tot quan ja de més gran et tocava, intentava no fer-me el malalt, però gairebé per que no m'hagués de tocar matinar i aquestes coses.
I germans, germanes...
No, fill únic.
Ep.
Fill únic. Ep. Sí, per això et dic que segurament això també va accentuar aquesta manera de no interactuar tant amb el públic, com fer-te notar, no? A vegades quan has de destacar al costat d'un altre, intentes tenir el teu protagonisme aquí, com a casa el tenia tot, fora no, sembla que no en volia tenir cap.
I mimat o no?
Jo crec que en el fons sí. Sí, no he tingut mai la sensació de ser mimat, més aviat... Sempre poso el mateix exemple. Jo crec que els meus pares van intentar precisament allò d'evitar que fos un nen mimat, però en el fons crec que d'alguna manera quan un és fill únic per molt que et vulguin posar les coses molt clares i et vulguin posar doncs,
a la botiga
problema, sí, o demostrar-te que la cosa no és tan fàcil com tu sí. creus, en el fons al final tot acaba sent per tu d'alguna manera, no has de compartir a casa com a mínim, no ho has de compartir amb ningú. Sí que és cert que tenia cosines en aquest cas a prop, no cosines germanes, però sí cosines amb les quals teníem una certa relació, de la meva mateixa edat aproximadament, una mica més grans elles, i amb això interactues més. I després a l'escola, doncs mira, semblava que era més obert que no pas al carrer, per dir-ho així.
Ja que dius això, al col·le, quin col·le? Te'n recordes?
Sí, home, col·le, tant, evidentment, col·le. Sí, perquè a més
això no s'oblida, Josep, em
només,
sembla.
Només vaig anar a un col·le, a banda de les escoles Bressola, que aquesta era del meu barri, però no em diguis com es deia, vaig anar des de P4, perquè llavors no existia P3, des de Pàrvuls 4 fins al final, fins a batxillerat, el vaig fer a les escoles Pier de Sant Anton, al barri de Sant Antoni.
Ostres, sí, jo tinc un amic que ho va fer-ho allà. Bueno, esclar, n'hi ha molts que van anar allà.
Sí, Sant Anton. Sí. Si alguna cosa clar, té Sant Antoni, que el col era molt gran.
Que hi ha el mercat, no? Hi ha el mercat allà a prop.
Pares, la botiga la tenien al mercat.
Els meus pares treballaven allà.
Ah, val, i allà vivien molts gitanets, al carrer de la Cera.
Correcte.
Sí, el Paret.
El Paret i família.
Exacte, i el tio Toni i el Ramonet.
Sí, 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 sí. Eren veïns de carrer, per dir-ho així, perquè els que no coneguin, doncs la Ronda Sant Pau, que és on està l'escola, una de les cantonades és en carrer de la Cera, i sí, sí.
I allà va néixer la rumba catalana.
Això diuen.
A part del Sergi, no?
A part del Sergi, una de les veus de la nostra emissora. Explica'ns, també, de petit, a l'escola jugaves a futbol, perquè em sembla que jugaves a bàsquet, no?
De petit jugava a futbol, fins que el futbol em va dir que no, que això no era el meu, que els peus els tenia per caminar i amb prou feina i que millor que em dediqués a una altra cosa. M'ha agradat tota la vida el futbol, sempre m'ha agradat el futbol. De fet, m'agrada, m'encanta, però és una demostració gairebé empírica aquella de veure que no, això no se't donarà bé. I a la meva escola jugava molt a bàsquet, o sigui, era tradició jugar a bàsquet i al final, quan no serveixes pel futbol i els de la teva classe van tots a jugar a bàsquet, doncs tu ets un més i t'apuntes a bàsquet, i mira, això sembla que se'm donava una miqueta millor que el futbol. No gaire millor, però una miqueta millor que el futbol.
De fet, a la teva escola es va jugar el primer partit de bàsquet de l'estat espanyol, no?
Això diuen. Això diuen. Com a mínim, a l'entrada hi ha una mena de
pancarta,
de quadre, sí, una pedra, per dir-ho d'alguna manera, que us recorda que el primer partit de bàsquet, més que el primer partit de bàsquet, que sí, el pare Millán, que és el que va portar el bàsquet de Cuba, era escolapi de Sant Anton. I llavors, bé, més que portar el primer partit de bàsquet, que també, va portar l'esport del bàsquet, perquè ell l'havia vist a Cuba, i el va portar i va posar, es veu, tres cistelles aquestes, tres papereres, i els nens al pati començaven. Aquesta és la història, la llegenda que vola al voltant del bàsquet a la meva escola. Però la tradició està, eh?
Donem fe, perquè jo també comparteixo que també vaig estar a Can Colapi, més de 14 anys, des del començament fins al final, i a Can Colapi d'aquí Sabadell també ens explicaven aquesta llegenda, perquè estaven molt relacionats.
Doncs allà a Sant Antoni, ja et dic, el pare Millán era d'allà, o era pare escolapi d'allà, i això s'explica en els llibres del col·le, com a mínim, d'història, això sortia, era un episodi.
I a més, jo recordo també de petit, devíem tenir 7 o 8 anys, i ja no direm l'edat, però que també de Can Colapi fomentaven molt, els escolapis fomentaven molt el minibàsquet, el bàsquet, sí. Inclús havien vingut els Glover Trotters.
Això ja
a fer demostracions. A Barcelona, aquí, a Barcelona.
Potser, jo aquí, famosos, ja et dic, jo aquí
sí, ja d'exhibició.
Minibàsquet i bàsquet des de que es podia començar fins a que la universitat en aquest cas em va retirar també del bàsquet.
I la tocaves bé en bàsquet o
no? Se'm donava malament. No és falsa modèstia, no se'm donava malament del tot. I si comparàvem amb el futbol, era, vamos, no sé com no he arribat a estrella, perquè la comparació era
brutal,
abismal.
Escolta, i a quina universitat vas anar?
Vaig anar a Ramon Llull, a Blanquerna. Sí, sí.
I quan va ser doncs, allò que vas començar a tenir clar que volia ser periodista?
Exacte, com...
Periodista, mira, ara fa uns dies ho parlàvem amb els companys del diari, periodista, no ho sé, devia ser ja gran quan... El que tenia clar és que volia ser narrador, això ho tenia clar, locutor més que narrador, bé, narrador tampoc, en el meu vocabulari no existia la paraula narrador, locutor de ràdio, i sobretot d'esports. Llavors, que per arribar aquí s'havia d'estudiar periodisme o ciències de la informació, com li diguin ara la carrera, doncs cap allà que vam anar, però no perquè tingués cap desig de saber què era el periodisme, ni el món del periodisme, ni aquestes coses. Jo volia ser locutor, parlar a la ràdio, fer esports a la ràdio, sobretot a la ràdio, això sí que ho tenia molt clar. I llavors, mira, al final...
Sí, tenies clar perquè escoltaves molt la ràdio, no?
Molt.
Exacte, qui escoltaves?
Sí.
Buf, sobretot gent d'esports. Mira, ara faré allò que els de la meva generació, segur que gairebé tots fem el mateix traspàs, o la majoria, no? Vaig començar quedant-me a les nits amb un Wallman. De l'època, escoltant José María García.
Home, un clàssic.
I quan va començar la famosa guerra entre José María García i José Ramón de la Morena, vaig ser dels transfugats allò que va fer el salt, i llavors me'n vaig anar de la Morena per acabar tornant a García abans que García doncs, tingués la malaltia que va tenir, i bueno, tots els problemes que després ha tingut també empresarials, i que va deixar la ràdio, no? Però... soc d'aquesta fornada i molt carrusel. Els diumenges, jo me'n recordo de la meva habitació, de molt petit, a veure, tampoc, 8, 9, 10 anys potser, tampoc...
Déu-n'hi-do.
No un bebè. De posar-me la ràdio per escoltar els carrusels d'aquests de Minuto y Resultado, que llavors sí que eren tots el diumenge a la tarda, no com ara que juguen des del dissabte al migdia fins al dilluns a la nit, o divendres a la nit fins dilluns. Abans es concentrava diumenge a les 5, era l'hora de futbol. Era malalt d'això. I mira que a casa ningú, ni ràdio, ni futbol... Ni...
No, clar, no, no. I quan et veien, doncs també agafar la Super 8 i gravar també, doncs no? Això, I narrar, explica'ns això.
El que passa
això.
Que jo explicava... Jo imitava molt, ja de per si, sense càmera ni res, eh? Imitava, o sigui, imitava, no veus, sinó imitava la manera...
La manera de locutar.
D'impostar sí, sí. I tot això. I llavors, clar, allò de la càmera ja va ser un... Quan va arribar la primera Super 8 a casa, doncs això, enfocant a la tele, i quan feien un partit de futbol o bàsquet, eren els dos esports que narrava, futbol o bàsquet, enfocava la càmera a la tele i jo narrava per sobre amb el volum baixat, i jo narrava el partit aquell, me'n preparava les estadístiques.
I guardes algunes d'aquelles estadístiques o de cintes?
Soc zero mitòman, sí. O zero no, però molt poc, i soc poc de guardar aquestes coses. Només col·lecciono dues coses. Una, la meva dona me l'ha retirat de la circulació, que són ampolles de cervesa que corren pel meu traster. Ha volat de casa, no hi havia espai.
Buides o plenes?
Buides. Sempre. A més, me les havia de veure jo, eh? O sigui, sí, això de que te la regalin, que me la regalessin plena, jo me la bevia i llavors la conservava. Si algú em portava una ampolla, li agraïa, però no. O sigui, una ampolla buida no passava el tall.
Havies de fer el tast.
Sí, clar. Sí. O sigui, jo volia l'ampolla, si tu me la portaves d'un país estranger, jo me la bevia.
Sí, prenem nota.
Sí, però ara ja et dic,
ara ja no té espai.
Estan castigades.
Però crec que la panxa sí que té espai.
Sí, això sí, si no la vols portar. I l'altra són acreditacions de coses, de partits, d'esdeveniments, això encara ho guardo i tinc caixes, també el traster, perquè ha d'anar circulant.
I quantitat? Era important per saber la quantitat de cervesa que has begut?
Home, tenia, no? Tinc una col·lecció.
Són molts anys, ja.
Tinc una col·lecció. Però mira, una cosa, a mi no em va agafar l'època de les artesanes. Ara m'hagués fet pols, perquè...
Clar,
o sigui, la meva...
Quan
jo les feia, havies d'anar a buscar aquella diferent, que no tinguessis, que no sé què, algun supermercat especialitzat. Ara, a qualsevol botiga tens 300 marques, m'hagués fet pols, ja et dic.
Està a l'abast, ara, sí.
I, escolta, quines van ser les primeres experiències laborals un cop acabes a l'encarna?
Mira, doncs, la primera experiència real va ser gràcies a Ricard Vicente, com molts, a Ràdio Marca. Ara és Ràdio Marca, abans era Cadena Cope, els diumenges al matí. O sigui, que jo recordo... De ràdio, estic parlant.
Ràdio.
Havia fet alguna cosa més de premsa escrita, col·laborant en alguna revista així, molt d'allò, però la primera ràdio que em va donar oportunitat, seriosa, havia fet ràdios de barri, programes propis, aquestes coses, però allò, sentir-te una mica important i que t'escoltés algú més que el veí de davant d'on estava la ràdio del casal o del centre cívic, va ser la Cope, llavors, que feien aquells carrusels del diumenge al matí, de futbol català, i clar, jo ja era, per mi, o sigui, fer futbol català per tot Catalunya, vamos, era...
Davant del micro.
Donaves 2 minuts de glòria, però eren 2 minuts que passaves tota la setmana recordant als coneguts i amics com havien anat aquells 2 minuts que t'havien donat de pas, no?
I què senties? Que vas així...
Que m'agradava molt. Mm? Que m'agradava molt, que tenia clar. O sigui, és allò que ho has estat visualitzant o idealitzant durant molts anys, que vols ser allò, i quan arriba el moment de ser allò, dius, sí, em reafirmo, és això. Això, evidentment, penses, home, doncs això, però ara una mica més a lo grande o una mica més... Com tots, no? Intentes anar més enllà, però... Pensava, és que és això, futbol i ràdio.
I això es transmet.
Clar, perquè això que deies del García, de la Morena, clar, el García un mestre, no?, tot aquesta,
sí,
com a
bé,
professional.
Una manera, a part, fer, evidentment, han passat els anys i tot va evolucionant, però per mi en aquell moment, hòstia, era això, era una referència, mm-hmm. com ho va ser, evidentment, la manera potser de... portar al poble el vocabulari, que semblava que la ràdio havia de ser molt formal, o tens aquella idea, no?, de un vocabulari molt formal, molt, molt, molt seriós, i, per exemple, de la Morena, en aquest sentit, ho va baixar a terra de vinga, ho dic de, com sona, no?, tal qual. I,
clar, però també moment... connectava molt més, potser, amb el públic,
segurament,
no?, per l'emoció,
segurament era això,
no?,
clar,
per pensava, la manera de descriure.
Hem passat d'aquell punt de seriós, d'aquelles editorials del García que podien durar 30 minuts d'un programa d'una hora, igual s'estava 30 minuts ell fent un monòleg explicant alguna història o alguna polèmica, i l'altra part més fresca de portar-ho tot, doncs, com molt més de què m'estàs contant, no? Va, vamos a hablar tu i jo, i clar, que era com un impacte en aquell moment.
I escolta, un dia vas i et plantes a treballar a la ràdio de l'Hospitalet. Qui era el coordinador d'esports?
Home, el Jordi Mèlic.
Doncs vinga, Jordi Mèlic, bon dia.
Home.
Hola, molt bon dia, molt bon dia.
A veure, recorda com va ser el debut del Sergi fent futbol.
Recorda.
Jo el debut del... Ara hauríem d'anar a l'era quaternària, gairebé no. Jo crec que va ser la temporada, perquè l'altre dia vaig estar revisant una miqueta, va ser la temporada del 2000-2001, crec. Ara, fent memòria, i recordo que tenia poques referències d'en Sergi. La veritat és que no sé ni quins el va recomanar, o si va ser ell mateix que les va dir, Sergi.
No, jo diria, pel que jo he anat idealitzant al llarg dels anys, Jordi, sí? Que va ser el Gil, el José Luis Gil.
El José Luis Gil, pot ser, bon company. Tot i que és del Madrid, però bon company. doncs ens el va recomanar. Crec que no sé qui tampoc va substituir, perquè ara ho recordo, però el que sí recordo, i va ser espectacular, perquè a més compartíem redacció amb el gran Òscar Milla, també de Ràdio Hospitalet, que va començar el partit, crec que va ser a Cartagena, a Cartagonova, no? Partit,
sí, senyor.
Cartagonova-Hospitalet. I clar, va començar la transmissió el Sergi. I jo l'estava escoltant i dic, aquest home no acabarà la transmissió, és impossible. Perquè en el minut 1 semblava ja que l'Hospi guanyava 4-0 amb un entusiasme i una força que jo li vaig dir a l'Òscar, que aquest noi, 90 minuts, transmissió d'aquelles èpoques, amb una sola veu, que has d'aguantar el tipus fins al minut 90, i sí, no només el va aguantar el tipus, sinó que, a més, l'Hospi crec que va marcar en el minut 86 i en el minut 90, és a dir, va fer dos gols, va acabar la transmissió amb una potència increïble, i jo li deia a l'Òscar, que aquest home un dia se'ls morirà en un camp de futbol, perquè realment... també eres 20 anys més jove, ara fa dies que no t'escolto, però en aquella època doncs va sorprendre això, no? És a dir, un ritme, una passió, una força, una manera de... No diré de cridar, perquè no cridaves, però sí que un to de veu molt alt durant tota la transmissió és el que més ens va sorprendre, no? El que passa que era tan bo que ens va durar poc, perquè jo crec que aquella temporada no la vas acabar.
No, sí, aquella la vaig acabar.
La vas acabar?
Mira, recordo l'últim partit, Jordi, que va ser la temporada següent,
sí?
I em veu deixar acabar, que ja no l'hauria d'haver acabat aquell, em veu deixar acabar fent un l'Hospitalet Real Societat de Copa del Rei.
Correcte.
I aquell dia em vaig acomiadar.
Correcte, que tu ets una mica de la Real Societat,
no? Correcte,
no?
Clar, per mi va ser...
Em sembla que tenia el cor dividit,
sí,
no, aquell dia?
Mira, sempre he dit el mateix. Això m'ho han preguntat moltes vegades i ho dic amb tota la sinceritat del món. Jo crec que no he desitjat més a la vida una derrota de la Real com aquell dia. O sigui, al final... Sí, perquè al final...
De fet, va perdre.
No, sí. O sigui, l'Hospi va passar i després va venir aquella famosa eliminatòria no jugada contra el Deportivo i tot allò, però jo aquí ja no hi era. O sigui, aquí ja havia fet el salt, havia deixat de tirats els companys de l'Hospitalet.
És a dir, aquell any vas transmetre també el partit, per tant, amb el filial de la Real Societat.
Correcte.
Que va guanyar l'Hospitalet 5-0, i després va venir el primer equip en partit de Copa i va perdre també la Real Societat 2-1.
Sí.
Crec que era de Toixac, no?
Sí, amb Toixac.
Javi
García,
tirar,
Sisco,
no?
I va marcar Gabilondo, diria, per la Real.
Molt bé, i allà ens has deixat tirats, no?
Ah, correcte.
Val, gràcies per la teva col·laboració.
Això va ser entre setmana i el cap de setmana ja m'incorporo. De fet, ja m'havia incorporat aquí a Sabadell aquella setmana, gairebé,
val,
ja vaig començar aquí.
va ser un bon aprenentatge per poder anar a Sabadell i triomfar com estàs triomfant. I sempre dic el mateix, és a dir, nosaltres, els que hem format part de les emissions municipals, és a dir, tots nosaltres, la ràdio de proximitat, de vegades no se li dona no només la importància pels professionals que hi ha, que realment tots són molt bons, sinó per aquesta tasca d'apropar doncs, en aquell moment a l'hospi, a la gent, com si fos el nostre Barça, no? Sempre dic el mateix, no? És a dir, sentir-te jugador de l'Hospitalet, però amb un ressò mediàtic dins d'aquesta ràdio de proximitat, com Messi, doncs és el gran triomf, no? I precisament els narradors, doncs això tenen un especial èmfasi, no? Perquè realment tu pots narrar un partit i pot ser un to molt normal, o pots narrar un partit realment com si cada dia fos una final de Champions, malgrat estigui jugant a tercera, a segona o a segona B, no? I aquesta és la gran virtut d'en Sergi, que bé, aquí guardem un gran record, això és ben cert, eh?
Però ens el quedem nosaltres, Jordi, em sap greu. Però ara ja aquí a Sabadell seria molt difícil, trobar una altra veu per narrar els partits del Centre d'Esports Sabadell. Moltíssimes gràcies, Jordi, per fer-nos doncs, aquest viatge en el temps i recordar aquells inicis.
Gràcies a vosaltres, tot un plaer.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, Sergi.
Adéu, adéu.
Vinga, Sergi, doncs agafem un respir i escolta això i després ens expliques per què has triat aquesta cançó.
No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta. Me dijo, oye, colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, ¿qué más da pudiera ser que fuera martes? Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo.
Clar, una cançó mítica de Sabina. Quina canya, de bon matí.
Sí, mira, aquesta l'he triat perquè em porta molt ara els viatges en cotxe amb la meva dona i el nen. I al nen li encanta aquesta cançó. No? O sigui, no és orgull de pare, o sí, l'hauríeu de sentir com la canta. I mira, allò quan ahir em veu dir... tria alguna cançó, vaig pensar aquesta, perquè m'ho passo molt bé cantant allò els tres al cotxe, cridant com si se'ns anés la vida, vidres baixats, o sigui, pujats, això sí, perquè no volem repartir el ridícul a la ciutadania, ens ho quedem pel cotxe.
Doncs no només la música us acompanyarà, suposo, en els viatges de família, sinó també quan viatges, quan has d'anar a retransmetre doncs, tots els partits al Sabadell. Explica'ns una mica com va ser aquesta arribada a la nostra ciutat, quins records guardes i quantes temporades fa, ja?
Doncs ho deia el Jordi, va ser 2000-2001 a l'Hospitalet, començo 2001-2002 a l'Hospitalet, i el Toni Padilla, el company de l'Ara, el cap d'esports del diari Ara...
Que també ha estat per aquí, sí, a l'Alegria, sí.
Era el peu de camp d'aquí de Ràdio Sabadell.
No,
i marxa el projecte precisament de l'esportiu, el punt engegava aquesta història de l'esportiu, i ell marxa. I l'Àngel Càrceles, que ens havíem conegut uns anys abans treballant a Televisió Espanyola, va ser el meu cap allà a Televisió Espanyola durant un temps, em va trucar i em va dir, hem de fer unes proves, tu coneixes la categoria, necessito un peu de camp, tu estàs fent això a l'Hospitalet, som de la mateixa lliga, per aquells que no ho sàpiguen, llavors érem rivals. I
explica i, això, sí,
no,
sí.
No, arribar això vull dir que jugàvem la mateixa categoria, clar, per tant sí. Jo coneixia la segona B, necessito vine a fer la prova. Si us dic la veritat, sempre he dit la mateixa, i la gent de Sabadell, que ja m'ho ha sentit, jo situava Sabadell més enllà del Baricentro.
O sigui, cago un den.
I les dues vegades o tres que m'havia tocat venir com a rival. És a dir, venir aquí a narrar partits contra el Sabadell.
Li haurem de fer un examen, una prova de sabadellenquisme.
No sé, ara potser...
Ara la provaria.
Mira, només et dic que vaig a passar al carrer Sol, per venir a la ràdio, que els que no han vingut mai que sàpiguen que està a l'altre costat
de la ràdio.
Al carrer Sol, gairebé tocada la Gran Via.
Déu-n'hi-do,
vaig pensar, jo deixo el cotxe aquí, i ja aniré caminant, perquè això del centre de Sabadell és un garbuix que no m'hi sé...
És complicat, és complicat.
I me'n recordo d'anar trucant a l'Àngel Casas i dir, mira, ara estic passant pel carrer, no me'n recordo el carrer, però igual, el carrer Sant Pere,
Què? Doncs sí, sí, sí.
Doncs continua tirant cap amunt, que arribaràs a l'Ajuntament. Bé, i així vaig arribar a Sabadell.
Bueno, vas conèixer els carrers.
Sí, això sí, vaig fer ja de
ciutadà. Una bona entrada.
I res, i vaig fer aquelles proves en aquell moment i van considerar que m'hi havia de quedar i fins aquí, la història fins aquí.
Fins aquí porta ja 703 transmissions del Sabadell. Què té l'esport que t'apassiona tant a l'hora d'explicar-ho, no? I una mica...
Doncs que m'agrada molt.
I que té el centre d'esports.
Sí, el centre d'esports al final doncs, ara s'ha convertit en, evidentment, en part de la meva vida. Uh-huh. Me'n recordo que al principi d'estar aquí em preguntava molta gent, però tu eres del Sabadell, no? I clar, dius, no, home, jo no puc dir que sóc del Sabadell, perquè és que no, és impossible, això no es pot fingir. Ah, si m'ho preguntes ara et diré que evidentment sí, perquè el pateixo, perquè em fa perdre son, perquè em fa...
Em fa viure. Plorar alguna vegada?
M'ha fet plorar... No, plorar... Mira, diré que només m'he emocionat. Emocionar, uh-huh. Fort, allò, fins que et caiguin llagrimetes. Curiosament, amb una Copa de la Reina, de les noies del Sabadell femení, per el que representava amb el Sabadell. M'ho he passat molt bé, he patit molt... M'he emocionat també, però fins al arribar costa molt plorar en general a la vida. I home, no sé, s'ha pujat a Ipurua i vaig disfrutar com un nen petit, però arribar a plorar no.
L'aprovem, home, és que el Sabadell, com vas arribar, clar, havia estat a primer, no feia
sí,
temps.
Sí, home, com, evidentment, que... a Sabadell jo recordo de criu de veure partits a TV3, o sigui, d'haver vist partits a Televisió de Catalunya on televisaven els partits del Sabadell i tenies una mica la noció com a equip català i, a més, com tu t'havies enfrontat, havies vingut a la Nova Creu Alta, que amb tot el carinyo per la gent de l'Hospitalet, doncs quan has passat pel camp de l'Hospi i vens al camp del Sabadell, tens la sensació de venir a un estadi de futbol i...
Bé, ara ja ho va arreglar, és que allò que he dit allò del Benicentro...
Com també he hagut de dir moltes vegades... No, perquè tu que ets de l'Hospitalet... No, jo no sóc de l'Hospitalet, jo no he viscut mai a l'Hospitalet. Jo era de Barcelona i treballava a Ràdio Hospitalet. No m'hagués costat ser-hi, però és que no ho era.
No,
es pot dir.
I escolta, en un parell de mesos, més o menys, et plantaràs a les 700 narracions de partits del centre d'esports.
Déu-n'hi-do.
Si no passa res, el partit contra el Castellón de la segona volta.
Déu-n'hi-do.
Si no en fem més.
T'espanta aquesta xifra?
No, espanta no. T'agrada. Tires la mirada enrere i penses, hosti... Fa molt,
Déu-n'hi-do, són moltes temporades. Molts partits.
Doncs vinga, tirem una mica la vista enrere i són molts partits. Nosaltres hem triat una de les teves narracions. Escoltem-la, és amb l'ascens del Sabadell amb l'Eibar.
De cara, perfecte, Juanjo. Marichal Cuenca, aquesta l'espai és boníssima. Se'n va Marc Fernández, dins l'àrea, Marc Fernández. Prova el xut, Marc Fernández. Gol, 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 gol.
Recordes quin dia va ser?
Sí, un 28 de maig.
De quin any?
Home, doncs mira, això és més fàcil encara, el 2011.
I com vas viure aquell moment? Perquè suposo que...
Bé...
Va ser històric,
va
no?
Ser molt gran, va ser molt gran. Va ser molt gran perquè, a més, per tot, pel que significava, per tots, per a títol personal, a títol ràdio, però a títol club, a títol ciutat,
centre,
pel que representava, i perquè ho vaig poder viure envoltat de gent que m'estimo molt. O sigui, aquell viatge, a més recordo, va venir la meva dona, que encara no ho era llavors, no ens havíem casat, però va venir, vaig anar amb l'Adri, que era el company ja llavors que feia el peu de camp... Llavors, a títol molt personal, 2 anys abans se'ns havia mort el Miguel Quereda i, bueno, i recordo, a més, hi ha imatges que jo portava una samarreta sota de la camisa per si de cas pujàvem, allò que penses, bueno, allò que fan a vegades els futbolistes, doncs portava una samarreta amb la seva foto perquè, bueno, el volia tenir present. Me la vaig endur a Irún uns anys abans. No va poder ser i uns anys després, doncs mira, uns mesos després vam tornar a repetir el playoff i aquesta vegada va sortir bé. I tot plegat, amb la gent allà envoltats, la festa, la nit abans, la nit després de l'ascens, va ser perfecte, o sigui, va ser perfecte. tot va sortir tan perfecte que a vegades penses si tu arriben a deixar dibuixar o allò guionitzar, no sé si hagués sortit tan rodó, no?
Com
no,
va sortir.
Tot va sortir molt bé. Igual que ja et dic, un any o dos anys abans d'Airun, dues temporades abans d'Airun, no ens havia sortit bé. Doncs mira, Ipuro havia de ser que sí, Ibar havia de ser que sí, i va ser que sí, i ja et dic, i per tot el que va envoltar aquell viatge, aquella temporada, la festa de després, la ciutat volcada, o sigui, per tot, això no s'oblida, jo crec, mai.
En la vida, memorable.
Sí, no, és que hi ha gestes d'aquestes que, per molt que entrenis, per molt esforç que facis amb l'esport, hi ha dies, nits, que són màgics, que no saps...
I a nivell narració també, perquè has pensat mil vegades, si algun dia passa, jo diré... Arriba el dia, no te'n recordes de res del que havies de dir, no, després tu penses i dius, hòstia, si hagués estat una mica més professional i no tan passional... T'hauries d'haver preparat alguna cosa més, no? Però no, això surt i...
Però potser és part de la teva identitat, no?
Sí,
com ets tu?
Sí, em preparo
no?
molt poc l'escola.
Narrant els partits, no? Passional totalment,
sí.
No?
Passió.
Sí, sí.
I escolta, sí, a veure, veiem. Tu que parles tant de futbol, digue'm com és això de viure amb un futbolista.
Doncs diferent, bé, més que futbolista és que era un amic, llavors ell era futbolista i jo doncs era periodista. De fet, vam
anar... Qui era?
Miguel Mantegui, home. Bueno,
clar, la gent no ho sabrà.
Ho dic com si tothom ho hagués de saber. No, va ser un futbolista que va tenir el Sabadell, que ens vam fer amics quan va ser jugador al Sabadell, però que no vam anar a viure, per circumstàncies, fins que no va deixar el Sabadell. És cert que se'n va anar a Badalona, que tampoc era gaire lluny, i per tant ell es va quedar a viure aquí a la ciutat, i per coses personals d'ell i meves vam acabar compartint un pis i la veritat és que pues, com viure amb un amic. No tampoc tenen res d'especial els futbolistes, que treballen menys hores, això sí.
Doncs ara li preguntarem amb ell.
Hòstia.
Miguel, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días a todos.
Hola. A ver, explícanos esto, ¿cómo es vivir junto a Sergi Garcés? ¿Colaboraba con las cosas de casa o qué?
Un placer, un auténtico placer. Como bien cuenta él, por circunstancias nos cruzamos y fue una anécdota además graciosa. Él fue a alquilar un piso, me lo fue a enseñar y le digo, oye, ¿por qué no vivimos juntos? ¿No? Y bueno, pues hasta hoy. Y dijo, oye, pues es verdad. Y bueno, pues fue dejarse el piso que había cogido, vino donde estaba yo viviendo y bueno, pues han pasado ya no sé cuántos años, casi 20 años habrán pasado desde que compartíamos el piso, pero un placer, lógicamente, colaborando en todo. Es cierto que tenía yo mucho más tiempo que él.
Te tocaba más fregar los platos, ¿no? Entonces...
Sí, exacto. Me tocaba hacer la cama de vez en cuando, pero bueno, se hacía con gusto. La verdad que fue el inicio de una gran amistad que aprovecho para hacerla pública aquí, esta amistad que tenemos, que nos une, que por desgracia la vida nos lleva a otros caminos y nos vemos poquito. Pero bueno, que ahí está, y aprovecho para darte la enhorabuena. 703 partidos, se dicen pronto, pero son muchos, y espero que sean muchos más y que sean al nivel que habéis estado hablando de segunda división, que yo sé que lo disfrutaste muchísimo, me consta, lo tengo en el recuerdo, verte feliz en esa segunda división, y ojalá podáis vivir otra vez lo que os merecéis. Me faltaría más.
Ah, Miguel, tú ya no jugabas en el Sabadell, ¿no? En aquella época que vivíais juntos. Pero no sé si es muy habitual esto, que periodistas y futbolistas tengan relación.
Seguramente sea habitual. Lo que pasa es que Sergi es muy, muy profesional en ese sentido y nunca quiso tener una relación muy, muy, muy cercana con un futbolista, porque al final es verdad que los intereses de uno no son los del otro, normalmente. Entonces, el periodista siempre va buscando esa noticia que muchas veces puede chocar con el interés del futbolista, ¿no? Entonces, nunca quiso tener una relación tan cercana, pero claro, aprovechando que yo me había ido a Badalona, como bien ha comentado él, pues fue la mejor opción y bueno, cuando se produjo esa unión, sí.
Sí, sí, és que és així. A mi em costa una mica més. I llavors, jo recordo que el Miguel era amic d'altra gent d'aquesta casa, de l'Ivan Martín, de l'Alice Parissé. Teníem molta relació i ens vèiem, O sigui, ens vèiem molt. Però, hòstia, al final llega el domingo i tu tienes que hablar de...
tienes que hablar
de lo que tienes que hablar, ¿no?
Y entonces era aquello de... Evidentment, al final tens una relació d'amistat més enllà de si vius o no vius amb ell, que es nota i costa molt, però jo crec que hubiera sido difícil compartir piso si el domingo te acabo de pegar el palo y luego tenemos que cenar juntos, por mucho que los dos sean professionals i puguis mantenir aquesta distància. Jo crec que hagués costat. Però bé, també va ser per circumstàncies, que ell se'n va anar al Badalona i, com ha explicat, va coincidir tot, es van donar tots els elements perquè... Pues vamos, vamos, pues vamos.
Venga, pues vamos, y vamos. Está, y escolta, ¿y al barri, en el barrio aún os recuerdan? ¿Os portabais bien o llevabais una vida tranquila?
Nada, muy tranquilito.
Nos portábamos bien.
¿Nos portabais bien?
Sí, nos portábamos bien, sí, home, sí.
No fèieu
home,
festotes,
fa 20 anys, festetes. Érem molt joves, tots dos.
No, però...
No fèieu festes, no...
No, en casa no, no, Miguel, en casa...
No, en casa no.
En casa no.
¿Dónde, dónde? Por algún día salías a tomar algo, algún día. Más yo que él, también te lo voy a decir, ¿eh? Para aquella época, más yo que él. Però no, a casa la cosa era molt tranquil·la.
Éreu formals.
Sí, una vida muy formalita, es verdad que con más tiempo yo, y él muy dedicado a Radio Sabadell, siempre a la ciudad, y mucho tiempo ocupado, pero bueno, si había que salir a cenar o hacer alguna fiesta, pues sí, seguramente íbamos fuera.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por explicarnos estas anécdotas. Un abrazo.
Bueno, un abrazo fuerte, y Sergi, un beso muy grande. Ya sabes, te quiero mucho y muchísimos éxitos, te deseo. Todo
igualmente,
lo mejor del mundo.
Gracias.
Gràcies.
Adéu.
Doncs suposo que és una de les coses, no?, d'aquelles alegries de viure, no?, la gent que et vas trobant.
És veritat que amb el Miguel després hem fet, bueno, ja de llavors, no?, hem mantingut aquesta amistat, com ens diem ara quan ens truquem, hòstia, ¿cuánto hacía ya? Un mes que no... No puede ser que passi un mes i que no ens truquem. Però és veritat que al final
el dia a dia.
La distància, ell ara viu a Madrid, els anys de segon A que hem anat a Madrid ens vèiem, com a mínim 2-3 vegades a l'any, perquè jo anava a Madrid i, per tant, sempre fèiem el possible per dinar junts aquell dia que el Sabadell jugava al Corcón o a Leganés o en algun poble, sempre fèiem l'esforç de veure'ns, però ara és més complicat. Però, bueno, són amics i al final els amics, doncs, mira, alguns els tens molt a prop i la vida te'ls ha portat una mica més lluny, i en aquest cas, però bé, el maco és que després de molts anys les nostres famílies van creixent i continuen sent amics. O sigui,
es manté aquesta amistat, evidentment.
Enamorat del Sabadell, vaja, del centre d'esports.
Sí, ara sí que ho puc dir. I a més, el nen entre...
Ara el nen més que entre
els uns, i sobretot diré, i els altres, de fora de casa, l'han convertit o han fet que sigui un passional del Sabadell, per tant, encara
home, més... Home, a més tenim, jo diria que la samarreta més maca, eh? La samarreta...
Com a mínim de les diferents.
De les diferents.
Sí, totalment.
Això sí que
té molta personalitat.
És una marca que al final, tu quan vas per... Nosaltres sempre fem la zona de Llevant aquesta, no? De Comunitat Valenciana, el País Valencià, Múrcia, Aragó, Balears... Però quan hem anat per segon A, que era per tot el territori espanyol, el que sí que... Hosti, la gent t'identificava, eh? Entraves a qualsevol lloc, deies que venies de Ràdio Sabadell o que eren periodistes de Sabadell, i el primer que et deien era, hombre... Los Arlequinados, ¿no? Todavía okay. Juegues de Arlequinados. I això sí que ho veus, que és una marca que ha quallat, que el Sabadell ha estat a gran nivell en el seu dia i que això a la gent se li ha quedat a la retina i a la memòria.
I ara farem el cinquantenari de la Copa, no? De la Copa...
Ahir es van fer els 50 anys de la del primer partit, en aquest cas, del partit d'anada i primera victòria de la història i única, fins ara. Esperem que un dia més d'hora que tard... però bé, ara ja està molt difícil, el futbol ha canviat molt i això ja costa moltíssim veure un equip tan modest com el Sabadell jugar a Europa.
És complicat.
Es dona molt de tarda en tarda, però bé.
Bueno, però no hem de perdre l'esperança.
No, mai, això mai.
Imagina. És que una de les coses que sempre han dit els entesos és que, esclar, potser un dels mals ha sigut que estem massa prop de Barcelona, no? Amb la qüestió del Barça, l'Espanyol...
Tot pot influir. El fet d'haver estat tants anys també apartat del circuit maco també fa que una generació, o dues, o fins i tot tres ja, això del Sabadell els hi quedi com molt de... Vale, ets del Sabadell, però de qui més, no? Jo en això valoro molt... Tot és valorable, però a mi m'agrada molt aquella gent, que encara n'hi ha i molts, que quan els hi preguntes si són del Sabadell diuen que sí, quan els hi preguntes, vale, i de quin equip més, et diuen, no he de ser de cap equip més, no? Soc del Sabadell, i punt, no necessito ser ni després a més del Barça o de l'Espanyol o del Madrid o de qui sigui, jo ho valoro molt.
Sí, gent molt autèntica. Fem una aturada musical, que em sembla que aquesta cançó t'agradarà molt. Sempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía.
probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti.
A veure, clar, escoltem el gran Loquillo, no? Que em sembla que és un dels teus referents musicals, no, Sergi?
És la, el... la cançó. Sí, la sí. cançó, sí, sí.
Per què t'agrada tant?
Mira, perquè, no sé, m'agrada molt de sempre. Potser el fet de que fos de Barcelona...
També estava amb el bàsquet, ell havia estat amb el bàsquet.
Mira, el vaig conèixer aquí, aquí a Ràdio Sabadell, en persona el vaig conèixer, i ens vam posar a parlar res, 5 minuts, i al final pensava, sembles el típic fan pesat, que li diu que sí a tot a l'estrella, no, per dir-ho així. Però és que era veritat, o sigui, resulta que ens agrada el bàsquet. Hem jugat a bàsquet els dos. Som de barri obrer de Barcelona, ell del Clot, jo de la Verneda. Estan molt a prop, per si algú no ho ubica, dos barris molt semblants en aquest sentit. Però, a més, ja dintre d'aquestes coses, tenim una passió que ell l'ha portat a viure allà, de fet, com és a Euskadi, com és a Donosti i com és la Real Sociedad. Llavors, clar, quan jo li deia, i a més, és que jo soy de la Real, loco, i agafa i de la bossa, és veritat, la bossa que portava aquí, treu una bufanda de la Real, que dic, però d'on vas con una bufanda? La llevo sempre encima. Jo flipava, saps allò que dius? Un tio així, porta dintre del seu macuto sempre una bufanda de la Real Sociedad. Bueno, aquelles coses...
Brutal, i, no? Que peculiar.
Sí, jo crec que tots aquests vincles van fer que a mi m'anés agradant, i evidentment m'agrada molta música, però...
I és altíssim, eh?
El loco és el loco.
És el loco.
Va por encima de todo.
I escolta, hi ha bon rotllo entre els periodistes esportius o a vegades es veuen ganivets?
En general vols dir o aquí?
En general.
La veritat.
Ara que no ens
escolta ningú. Entenc que sí, que deu haver-hi moltes competències i molt mal rotllo, però com a totes les professions, i moltes enveges, i molts gelos, i... No sé, no he treballat tampoc... Jo he treballat gairebé tota la meva vida, més de la meitat de la meva vida gairebé ja la porto aquí a Sabadell i treballant a Ràdio Sabadell, per tant...
Bon ambient?
Jo sí.
I bons amics, jo considero, no només companys.
No, clar, o sigui, al final la proximitat ho dona tot això, i també la dona en la convivència amb els companys, no només els de casa teva, sinó els que han passat per casa teva i els que no han passat per casa teva però que has anat coneixent. Jo crec... poder dir que em porto molt bé amb el que ara podria algú pensar que són la competència o rivals. No sé, penso amb el Pere Figueres, el company del diari Sabadell, viatgem junts, no diré que som amics en el sentit ampli de la paraula, però vamos, com que diria aquell, que no li falti de res al Pere, que ja hi serem, i com el Pere, doncs, tants altres, no?
Professionalitat i bon ambient, vaja.
Sí, perquè al final cadascú mira per casa seva, per la seva informació, per el seu públic, però, evidentment, ni som competència real, ni els nostres oients no són lectors del diari, ni els lectors del diari no són de... o dic el diari, com dic, els altres mitjans, de la ciutat, els digitals... El que passa que amb el Pere, doncs, hi ha aquesta vinculació més de veure'ns en els viatges i ja et dic, i al final doncs, moltes vegades viatgem junts i compartim cotxe o compartim vols o el que sigui.
Bueno, i ara que deies això del bàsquet també del loco, som campions, no? Campions del món.
Sí, home, sí, això... sí. Ho vam viure des de la distància i d'aquella manera, veient i escoltant ràdio, molta ràdio al cotxe, ràdio. Perquè ens va agafar de viatge, però sí, sí... Jo el bàsquet me'l miro, també et dic, una mica menys que el futbol.
Sí, a mi també, però bueno.
M'agrada jugar-lo, però veure'l ja... Bé.
Però és important.
I ara que deies viatjar, com es compagina el tema de la família amb una feina que t'obliga, doncs, això, no? A viatjar i també estar molt pendent al cap de setmana
doncs,
de tot el que passa.
A veure, tampoc és que siguem una professió tan excepcional, n'hi ha de moltes que tenen aquest problema. Bé, es compagina bé. Jo crec que és molt important que l'altra part de la història t'entengui i ho comprengui i ho accepti i ho porti tot bé i sàpiga que haurà de tirar més del carro, sobretot quan viatgem al cap de setmana, perquè es queda aquí la dona es queda aquí amb tot el percal de casa, no? I
aviat tu... el nen viatjarà amb vosaltres.
Bueno, pot ser. A veure, la meva dona...
No us ho demanarà.
Sempre li retret a vegades que abans... Quan no era dona, i era només parella, o digue-li com vulguis, viatjava, i ara ja no troba tant el forat per viatjar, però bé,
clar,
la veritat és que t'han d'entendre, al final t'han d'entendre, perquè, com deia el Miguel, no és només el futbol, és al final el cap de setmana tu treballes, en general, no només amb el Sabadell.
Sí, sí. Escolta, se'ns acaba el temps, que tenim ja la Núria García, que ens ha de posar al dia de tota la informació. De qui vols que coneguem l'alegria de viure? Qui ens recomanes?
Mira, fa dies que li donava voltes, perquè sabia que aquesta pregunta cauria, com a oient de la secció de l'alegria de viure.
Que també és el responsable d'antena, ens ha d'escoltar.
I no sé si l'heu fet, jo diria que no, però el Joaquim Badia.
No l'hem fet.
No, tant.
Banc Sabadell, ara ja el tenim jubilat.
Exacte.
Però és un home de ciutat en el sentit més ampli de la paraula. Té moltes històries viscudes relacionades amb el món del banc, però amb el món de la cultura, amb el món del futbol, perquè és un arlequinat d'aquests de...
Mira, aquest... Jo no el conec, però veig que la xarxa sempre
el retuiteja. Vam fer el viatge junts aquest, d'aquesta cap de setmana, i crec recordar, ara el Quim em perdonarà, diria que és el soci número 73 del Sabadell.
Bé, és molt antic.
Tot un personatge. Aquest necessita tres alegries de viure perquè ens expliqui tot el que té ell al damunt.
Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.